Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Vermella, un podcast del doblatge en català.
Prepara't, nena. Perquè Barbilàndia ara és Kenlàndia. Això serà com Century City a Los Angeles, perquè allà sí que s'ho han sabut muntar bé.
Tres germans units, tres unicorns junts, navegant al sol del migdia parlaran.
Paddington. Paddington. M'agrada.
Iniciem avui la tercera i última temporada de La Vermella parlant amb un actor de doblatge que ha posat la veu a actors com Ryan Gosling, Zac Efron o Shia LaBeouf i també en personatges d'animació com Tintín, D'Artagnan o Mario Bros. Ivan Lavanda, moltes gràcies.
Hola.
Per acompanyar-nos.
A tu, gràcies per convidar-me.
Què és per tu el doblatge?
Doncs per mi el doblatge... Bueno, per començar és... una disciplina artística que em diverteix moltíssim i amb la que aprenc moltíssim sempre i que crec que em complementa molt amb les altres disciplines que treballo, que són com són el teatre o la televisió. Crec que amb el doblatge s'aprèn molt actualment a desxifrar les seqüències, a desxifrar els actors, les metodologies, la respiració, que al final és la... és la pedra triangular de la interpretació, una mica, i podríem dir que de la vida, també. I ho considero com un servei que fem a la gent que, per exemple, no té accés a les pel·lícules en versió original o jo que sé, que està incapacitada d'alguna forma, o no cal, també, simplement pel fet de gaudir de veus interpretades en el nostre idioma.
I el doblatge és cultura?
El doblatge... Bueno, és una branca, no? És a dir, el doblatge és un art, no és una disciplina artística, per tant, sí, entenc que és cultura, clar.
Com vas començar en aquesta professió? Com van ser els teus inicis? Què recordes, l'accés a tot aquest món?
Doncs, clar, era una altra època absolutament diferent a aquesta. Jo crec que va ser el 1999 que jo... ja estava començant a fer televisió, jo tenia 19 anys, i sempre m'havia cridat l'atenció al món del doblatge. De fet, lo típic, no? És allò que de petit tenia un somni, que era poder veure la meva veu en una pel·li de Disney, no? I bueno, preguntant, vam parlar d'un estudi que es deia Sonobloc, que aleshores estava al carrer Roger de Flor, em sembla, l'antic Sonobloc, i em van dir, vés-hi i pregunta. I vaig dir, bueno, doncs, d'acord. I vaig anar, vaig preguntar, vaig conèixer una noia que hi havia recepció que es deia Montse Maquíssima, i em va dir, mira, aquí dins hi ha un director que es diu Quim Roca, que porta sèries i tal, i pel·lícules, i té molta inquietud sempre per descobrir veus noves i conèixer gent jove i tal. Així que, bueno, entra, pregunta per ell i aviam si... et deixa fer sala, no? Aquella disciplina, també, aquella cosa que ja no es pot fer. I així ho vaig fer, vaig parlar amb el Quim, i el Quim va ser una mica com el meu mentor. És amb qui vaig fer sala durant molt de temps. Clar, jo la meva relació amb el doblatge també és com molt d'anar i venir, no? Perquè com ho combino, això, amb altres coses, doncs ara sí que és més regular i més habitual i més fàcil de combinar, però aleshores per mi no ho era tant. I doncs vaig estar fent sala... molts mesos, fins que finalment em va fer una prova, bueno, lo típic, no? Mm-hmm. Aleshores ja comences a fer ambients, aleshores ja comences com a fer personatges més...
I què vas aprendre? Què vas aprendre d'ell? El primer que et va ensenyar, per exemple, davant del faristol o veient el take?
El Quim Roca, bueno, és que... clar... No, és sobretot jo crec que és algú que em va tombar tots els prejudicis que podia tenir un actor amb el doblatge. Mira, una de les primeres coses que em va dir és intenta mantenir la veu jove tants anys com puguis. Perquè és lo típic, o sigui, clar, jo era molt jove i dic, el primer que l'impuls que em va sortir quan davant d'un micròfon és intentes posar com la veu aquí baix, no? I tal, no? I em va dir, no, ni hablar, tu, el teu registre i fes-lo durar tant com puguis.
Clar, això d'angular la veu, sembla clar. Que hi hagi de tenir una veu molt maca i molt preciosa. I...
bueno, una veu col·locada i controlable, no? Però jo crec, després de tots aquests anys, que al final no té res a veure amb una veu maca. És a dir, al final el que importa és que darrere d'aquesta veu hi hagi un intèrpret. Hi hagi un actor, una actriu, que sigui capaç de controlar-la i de transmetre, no? I això té molt a veure amb moltes coses, com amb l'oïda musical, amb la capacitat d'imitació, amb moltíssimes coses. Que tens una veu maca? Perfecte. Ara, basar la teva interpretació en la coloratura de la teva veu crec que és un greu error.
I com definiries la teva veu? Com te l'han definit?
Hòstia, jo és que l'odio. O sigui, no l'odio, no? Al final jo també m'he acostumat a sentir-me, no? No l'odio. Però sí que és com amb la imatge. A mi em costa... O sigui, no veig mai res del que faig. Em costa, em fa com vergonya. No sé. Jo sóc molt de viure el present. En el sentit que si tu ara em preguntes per coses que he fet o tal, és molt probable que no me'n recordi. Oblido molt ràpid, perquè sempre m'enfoco molt en l'aquí i ara què toca fer, això, doncs vaig a donar el 100% del que sóc i de la meva motxilla amb això que he de fer ara.
I si et pregunto sobre el Ryan Gosling, el Ken de la Barbie...
Sí, això és bastant recent. Sí, això ho puc recordar.
Va, repassem algun dels actors que has doblat, per exemple, Ryan Gosling, el Ken de la Barbie, al costat d'Isabel Valls, que feia la Barbie.
El Ken i jo només som amics i aquesta és la meva casa de somni, la casa de la Barbie, no és la casa de somni del Ken.
Ja, com sempre.
Esclar.
I si no fos per uns tecnicismes com els màsters i els títols de medicina, i jo què sé, sabent nedar, ara lideraria aquell món. Però aquí no em fa falta això. Aquí només sóc un tio. I saps què? Ja en tinc prou.
Barbie va ser una de les pel·lícules més taquilleres del 2023. Quan te'l van repartir, va sentir alguna mena de pressió? Com va arribar el Ken i la Barbie?
No, pressió cap. Bueno, no sé, mai sento pressió i aquestes coses. Vull dir, no sé, m'ho prenc bastant amb calma. Em va fer il·lusió. Em va fer molta il·lusió perquè, a més, quan encara no havien arribat els trailers i tal, que ja m'ho havien dit, em va dir, no, volen que ho facis tu. Vale, hòstia, perfecte, que guai. Perquè, a més, hi ha cançons i és molt probable que es tradueixin i, per tant, les haurem de cantar. Jo, hòstia, que guai. I no.
Al final es van deixar...
Al final es van quedar en original. Sí, I'm Just Ken, m'hagués encantat interpretar-la en català, però, mira, vaig quedar amb un pam de nassos.
Bé, de fet, en català i en castellà, no? Perquè vas fer les dues
Exacte.
Versions. Vas fer càsting o no?
Per fer Barbie, no.
No. Va ser de Warner, em sembla.
Sí.
Treballar per aquestes superproduccions, valoren, per exemple, el català d'alguna manera? O primer vas fer el castellà i després el català? Com funciona quan has de fer dos idiomes?
Aviam, jo crec que les distribuïdores sempre prioritzen el castellà, perquè per ells jo crec que és la seva principal font d'ingressos en l'exhibició de 35, per exemple, no? En cinema. És una pena, però és així. Vull dir, l'ideal seria equiparar les dues coses, no? Però també entenc que una distribuïdora, si sap que la versió en català anirà a, no sé, m'ho invento, una cinquena part dels cinemes on s'exhibeix en castellà, doncs imagino que prioritzen el castellà i que, a més, sobretot, és gent de Madrid que entenc que per ells, bueno, el castellà és la primera opció.
En castellà la va dirigir el César Martínez, en català la Maria Lluïsa Magaña.
Sí.
I vas notar diferències d'un doblatge a un altre?
És que no l'he vista.
Treballant a sala, vull dir.
Treballant
a sala?
Amb
un director i amb una directora.
És que amb els dos m'hi entenc perfectament. Sí. No, l'únic que et vas trobant en aquest sentit, no? Quan primer fas una versió, després l'altra, és que quan venen canvis i tal, hi ha coses que quan ja l'has fet en castellà dius, no, aquí no fem això perquè de cop i volta vam veure que no calia o aquestes coses, no? I al final, a nivell de, com dir-ho, de logística, doncs es van complementant els dos idiomes, no? A nivell de feina.
Clar, no, ho dic perquè és curiós, no? El cas aquest, que clar, tenen direccions diferents i no sé si potser en algun take et donaven una indicació diferent o recordaves en castellà que ho vas fer d'una manera o una altra o no.
No, bueno, això té molt a veure amb la cadència de l'idioma. Clar, hi ha coses que, per exemple, en castellà poden tenir gràcia que al passar-les al català, amb el canvi d'idioma, el canvi de cadència de l'idioma, tenen un altre sentit o un altre tipus de gràcia o tal, no? I al final tu has de remar a favor de l'actor, a favor de la interpretació original, no? I del que es pretenen fer a l'original i transportar-ho al nostre idioma, no?
Uh-huh.
Aleshores, en aquest sentit, bueno, remes a favor de l'idioma en el que estàs treballant.
No sé si fins a quin punt doncs pot incidir o no.
Home, sí, de fet hi ha doblatges que per mi, i això és un gust personal, han millorat la pel·lícula original. O sigui, jo recordo els doblatges de pel·lícules com El jovencito Frankenstein, Aterriza como puedas, o no sé, aquestes, no? Top Secret, no?
Sí, sí. La vida de Brian.
La vida de Brian, que són uns doblatges antològics. O sigui, és que són meravellosos i quan tinc l'oportunitat, jo sóc consumidor de versió original, però les veig doblades perquè em fan molta gràcia, perquè crec que tant la interpretació com la traducció, o sigui, dels diàlegs i l'ajust, són obres mestres. No sé si milloren l'original, perquè l'original ja és molt bèstia, no? Però sí que trobo que sumen, no?, a la comèdia de la pel·lícula, en aquest sentit.
Ens remuntem a l'any 2007, ja portaves un temps fent doblatge. Vas participar en una sèrie molt popular i que també es va doblar al català, que és Dawson's Creek, que es va doblar a Soundtrack.
Recordo el Tito Trifol, per allà. Mm-hmm.
Allà, em sembla que ell era un dels protagonistes.
Sí, però...
Llavors va ser un personatge, en Rob Logan, que em sembla que sortia més aviat poc.
Escolta una cosa. Dissabte a la nit, que ja hauràs acabat, per què no ho celebrem? Sortim, tu i jo.
Gràcies, però al meu marit no li agrada que surti amb altres.
Ah, ja. Em pensava que diries que t'has de rendir el cap.
No, això el dimecres. Mira, Rob, la veritat és que sóc lesbiana.
Allà també va aparèixer l'actor Francesc Figuerola. Havies coincidit alguna vegada amb ell?
Molt poc. Algun cop m'havia dirigit amb algun paper petit, però molt poc sí que recordo que era l'alegria de la huerta.
Ah, sí? O sigui,
sí, que era una persona amb molt sentit de l'humor, amb la qual cosa m'hi vaig entendre perfecta, i molt bé, molt bé.
En Haaland té tan arrelat l'estrès posttraumàtic que ja forma part de la seva personalitat. És una màquina de matar. No hi ha manera d'acusar-lo ni de jutjar-lo en judici públic ni en cap altra mena de judici. No el podem processar, ni interrogar, ni acusar de cap crim, ni d'alienació mental. La seva foto no pot aparèixer a cap diari.
Francesc Figuerola, conegut per molts a la professió com a Figue, va ser un dels actors i directors de doblatge més prolífics de la seva generació. Va participar en un miler de sèries i pel·lícules en català, doblant a actors, la gran majoria de repartiment o secundaris, com el comandant Hikaru Sulu, el personatge asiàtic de les pel·lícules de Star Trek, que seguia les ordres de l'almirall James T. Kirk, a qui va posar la veu l'actor Santi Lorenz. Diari de bord del capità. Data estel·lar 7412.6. Angle de sortida en pantalla. Angle de sortida. Pantalla frontal. Pantalla frontal. Una de les seves primeres intervencions en el doblatge en català va ser a la pel·lícula Carros de foc, de l'any 1981 i doblada un any més tard. També va participar en sèries com Els Barrufets, Jo Claudi o A cor obert. També als anys 80 va participar al doblatge de la pel·lícula Lolita, original de l'any 1969, i aquí podem escoltar al costat d'Arseni Corcelles.
Bona nit.
Bona nit, senyor. En què el puc servir?
Voldria una habitació amb bany. Més ben dit, dues habitacions amb bany.
Les ha reservades, senyor...
Humber. No, no les tinc reservades.
Temo que ens serà impossible allotjar-los. Ho tenim tot ple pel Congrés.
Oh.
Només són vostè i la noia?
Sí, voldríem una habitació perquè estem molt cansats.
Quan van arribar als 90, va continuar en el món del doblatge en sèries com A Tori el Ninja i també va començar a dirigir pel·lícules com la d'anime Neon Genesis Evangelion o la icònica Pulp Fiction de Quentin Tarantino, doblant el personatge de Christopher Walken.
Durant 5 anys va dur-lo al cul, aquest rellotge. Abans de morir de disenteria me'l va donar. Jo també vaig dur-lo amagat al cul durant 2 anys. Després de 7 anys em van enviar a casa amb la meva família. I ara, humanet, et dono el rellotge a tu.
I segur que molta gent recorda la sèrie Gat i Gos, emesa pel K3 i el Club Super 3, i doblada a mitjans dels 2000. Doncs Francesc Figuerola era el gos, al costat de Jaume Villanueva, que feia de gat.
He somiat que era un gos de les cavernes, enxampava un dinosaure i em cruspia els seus ossos deliciosos.
Oh, sisplau, quina ximpleria que acabes de dir, oi? Torna a dormir i endú-te'n tots tots aquests ossos de dinosaure? Dino què?
Com han arribat fins aquí?
Bé, em fa l'efecte que un quisso anomenat gos els ha robat.
Els seus últims doblatges van ser en pel·lícules com Benvinguts al Nord, Infiltrats o L'Il·lusionista, així com les tres pel·lícules del detectiu Conan, que es van doblar l'any 2009. Va morir l'1 de febrer del 2010. Sense cap mena de dubte, una llegenda del faristol del doblatge en català.
Ets un nostàlgic del doblatge d'abans?
Depèn, clar. És que, clar, sóc d'aquesta generació que ha crescut sentint pues, el Rogelio, el Constantino, la Solano... Vull dir, sí, ja veus que per mi que formen part del nostre ADN, no? Artístic, fins i tot, i que... és fort perquè ara com ara que estem en un moment on busquem la naturalitat, abans no era tan natural, no eren tan naturals les interpretacions, però tenien tant carisma, no? I aquella cadència i es parlava diferent, no? I sí que tinc certa nostàlgia, perquè de cop i volta sent certes coses, no? Jo que sé, de jo soy tu padre, no? aquest tipus de coses, o sento a la Sola fent, mira, l'altre dia estava tornant mirant Alien el octavo passajero, la vaig veure doblada també perquè és un doblatge d'aquests d'abans que m'agraden. I estaven superbé, és que estava superbé, no? I el tipus de so, també, no? Hi ha com un algú de viejunismo que, no sé, que m'agrada, m'entendreix.
Més actors aquí has doblat, per exemple, Shia LaBeouf, sí. Indiana Jones i el Regne de la Calavera de Cristall, al costat de Jesús Ferrer, doblant a Harrison Ford.
Voleu parar, sisplau?
Sí, Marion, que el nen no senti com es barallen el papa i la mama.
No ets el meu pare, em sents?
Per descomptat que ho sóc, i et dic una altra cosa. Tornaràs a l'escola i acabaràs els estudis.
Ah, sí? I què ha passat amb el no pateixis, noi? No deixis que ningú et digui el que has de fer. Ja no recordes haver-ho dit?
Això era abans que jo fos el teu pare.
No ho ets, el meu pare.
Hauries d'haver dit que tenia un fill, Mario. Tenia dret a saber.
Amb el Jesús, no sé si vas compartir algun take o anàveu a part ja.
No, anàvem a part. Sí, per mi aquesta pel·li va ser un regalasso. Aquesta sí que vaig fer càsting. Però poder fer un Indiana Jones vaig pensar que bé, ja em puc morir tranquil. Quina pena que després la pel·li no fos gaire reixida.
Llàstima que fos aquella.
Sí, llàstima que fos aquella amb aquell nano tan sonat. Però va ser molt guai, sí.
Abans has comentat que per ser un bon actor de doblatge el més important no és la veu, sinó la interpretació. Com s'aconsegueix una bona interpretació? Parlaves ara de la naturalitat, una cosa totalment diferent al que hi havia abans. Com s'aconsegueix aquesta naturalitat i assemblar-se a l'original?
Clar, és que aquí crec que entren molts factors i jo sóc una mica hard-rai amb aquestes coses, eh? És a dir...
Perdona, què vol dir?
Bueno, una mica...
Radical.
Sí, exacte. Sí, perquè és que per mi una veu maca, que sigui una veu maca i com me gusto al hablar i aquestes coses... No vol dir res, és que al contrari, crec que em genera cert rebuig, no? Perquè si no està a favor del que estàs veient, de la pel·li, fins i tot et pot treure, no? Del producte que estàs veient. I al final, un actor de doblatge o una actriu de doblatge han de ser això, actors i actrius, que estiguin al servei de la pel·lícula, que siguin honestos, que treballin, bueno, no sé, és que no sé com dir-ho, doncs el servei de l'actor que estan veient, no? Mm-hmm. Jo, personalment, intento mimetitzar-me al màxim amb el color de veu que estic sentint, assemblar-me al màxim. Tant és així que moltes vegades m'han dit, bueno, no intentis empalmar-te, vull dir, empalmar-te, empastar-te tant amb l'original, perquè la cadència és una altra, i de l'anglès i tal, no? I no vulguis assemblar-te tant, no? Però això a vegades em passa amb l'ànim de trair el menys possible l'original, que crec que és la nostra feina.
El Jordi Buixaderes, quan va estar amb nosaltres, va dir que el que un actor de doblatge ha de fer és treure's l'ego.
Absolutament.
A diferència d'altres disciplines artístiques.
Però, bueno, jo crec que un actor treballar des de l'ego crec que mai és bo. Posar-te tu per davant d'allò que estàs fent crec que mai és bo, sobretot entenent que tot és una feina d'equip. I crec que l'ego sempre l'has de deixar al carrer. No sé, és la meva opció, eh? Sempre procuro treballar de la forma més honesta i més... És que no sé, no sabria treballar amb l'ego. O sigui, no, jo només sé treballar, o només puc concebre treballar això, posant-me al servei d'allò que estic fent, sent un canal.
Ja que parlem de l'ego, hi ha molt d'ego en les professions artístiques?
Bueno, sí. Potser més que ego. No, que... És que al final l'ego, és a dir, jo crec que hi ha inseguretats. Jo tinc les meves, evidentment, no? Jo crec que l'ego sorgeix una mica, depèn de com de les gestionis, no? I aleshores sorgeixen, bueno, personalitats fortes, si vols. Hi ha de tot. Clar, l'ego és molt relatiu, però sí, home, gent amb ego, evidentment. Clar, sobretot això que dius tu, no? O sigui, si tu et poses per davant d'allò que estàs fent, doncs per mi això és ego, no? És més igual l'actor, més igual la pel·lícula, jo vull sonar bé i vull sonar com a mi em doni la gana i em poso jo per davant d'allò que estic fent. Bueno, per mi això no és correcte.
Parlem de més feines que has fet. Una altra saga de Hollywood, on també hi has participat, en castellà, però, és la dels Venjadors. Posant la veu a Chris Hemsworth en el personatge del déu nòrdic Thor.
Sí.
O Thor. Com és que Els Venjadors no s'ha fet en català?
Doncs no ho sé. Pregunta-li a Disney.
T'hagués agradat fer-la en català?
Bé, sí i no.
Per què?
Perquè, perquè Thor és un personatge... trobo que està molt bé, no?, i tal, i és molt divertit, però el pateixo una mica, perquè jo crec que sóc un error de càsting. En el seu moment també és allò, no em van fer prova i jo havia doblat el Chris Hemsworth en una altra pel·li que sortia molt poquet i on era una altra persona directament, o sigui, no estava tan mazes la veu, bueno, normal, i a cop i volta fa Thor, on imposta, vull dir, on posa la veu allà a baix, no? I
però no li posen
capacitat,
cap filtre ni res per baixar la veu així de greu? Clar, per Thor, déu nòrdic, clar.
Sí, clar, l'original no ho sé. A mi sé que alguna vegada me l'han tocat, la veu. Cosa que em toca una mica els collons, també t'ho dic.
Perquè no t'han demanat permís quan et posen, bueno, algun filtre o a mescles
canviant. Crec que és un mínim, no? És a dir, tu et deixes, bueno, no sé, tu et deixes la pell a la sala de doblatge, a les ordres d'un director, i fent, no sé, una activitat artística, no? O sigui, donant-ho tot perquè allò quedi a la pantalla, no? Hòstia, si et toquen la veu després, que, bueno, que nosaltres ja firmem aquelles merdes de les sessions de drets i de l'igual que poden fer el que vulguin amb les nostres veus, jo entenc que ho poden fer, però crec que hi ha un mínim de, no sé, de respecte, no? De dir, ei, que sàpigues que en aquesta pel·lícula potser t'hem de tocar una mica la veu perquè no sé què. Mira, fa recentment vaig fer una pel·li on també doblava el Ryan Gosling, i això depèn molt del gust dels clients, no? On volien que la veu fos més greu, cosa que no acabo d'entendre perquè no era més greu la veu. I, de fet, el maig de veu era bastant acurat.
Amb el Ryan, eh? Creus
amb
que
el Ryan Gosling.
Teniu una veu molt,
bueno,
molt
sí,
semblant.
En aquella pel·lícula és que comparava amb l'original i el que intentava fer jo, vull dir, i s'acostava molt. Doncs de cop i volta m'arriba allò que estàs mirant YouTube, em surt el tràiler i, o sigui, amb la veu, saps allò, una veu robòtica, uh-huh, que no era humana, que dius, és que això no sóc jo, o sigui, sóc jo, però què han fet?
Retocada, no?, amb el sample,
però
els bits,
malament,
o el que
en
sigui,
plan,
no?
Rotllo per software fatal, no?, i clar, o sigui, dic, però jo no em reconec, és a dir, no sóc jo, no és la feina que he fet. Per tant, hòstia, com a mínim, avisa. No sé, per dignitat, per respecte, jo què sé, no? I dos, és que crec que van en detriment del producte que estem fent. Tant és així que vaig trucar a la productora, a l'estudi, i vaig dir, si voleu, agafeu un altre actor. A mi no em fa res no fer-lo. El que no vull és fer merdes. O fer una feina i que després algú la toqui a criteri de vés a saber què i la transformi en una altra cosa que no té res a veure amb el que jo he volgut fer a sala, com a artista. Per tant, si voleu, agafeu una altra persona, a mi m'és igual, però no vull que el que després jo he signat, per dir-ho d'alguna forma, no tingui res a veure amb el que jo he fet.
I et fa por la intel·ligència artificial aplicada al doblatge?
Sí i no, més no que sí. Perquè al final, mira, és una onada de la que no podem escapar. I això és així. I és una mica com quan va passar allò de la pirateria, no? Que de cop i volta, bueno, tothom es va haver de reinventar. I de cop i volta va sorgir Spotify, no? I les plataformes i tal. I de cop i volta doncs el Top Manta, no, es va desaparèixer, es va convertir en una altra cosa, no, i van trobar la manera de sobreviure al fenomen de la pirateria. Aquesta onada és tan bèstia i tan imminent, no, que o sigui, que avança a un ritme tan bèstia que jo crec que no tenim res a fer excepte mirar de trobar la manera de trobar el nostre lloc aquí dins.
I no només has doblat actors de carns i ossos, sinó que també has fet molta animació. Per exemple, vas posar la veu al Tintín, a la pel·lícula Tintín i el secret de l'unicorn, dirigida per Steven Spielberg.
Doble coberta? 50 canons? Quina preciositat! L'unicorn!
O també, per exemple, el Mario, a la pel·lícula Super Mario Bros.
Sí! Mario!
El de Luigi!
Us heu cansat de pagar un dineral pel lampista?
Mamma mia!
Per això són aquí els Super Mario Brothers! Per salvar Brooklyn i la teva cartera!
O fins i tot la girafa Melman a les pel·lícules de Madagascar.
Com ho faries per ficar un lleó, una zebra, una girafa i un hipopòtam en un casino de Monte Carlo?
Et sents més còmode fent animació que doblant actors reals?
No especialment. Vull dir, mira, això és una de les altres coses que el Quim Roca em va dir quan vaig començar. Primera regla de doblar dibuixos animats. No els tractis com si fossin dibuixos animats.
Ah.
Són personatges amb ànima i amb una ànima tan respectable com la de qualsevol altre personatge de carn i ossos.
Clar, perquè hi ha la tendència...
Quan, a fer vocecitas.
Sí, no? Es doble, sembla que hagi de ser tot més exagerat, sembla que hagi de ser tot més irreal i allunyar-se de la realitat.
Depèn, és que ja et dic, al final... és que has d'estar al servei del caràcter de la pel·lícula. Si una pel·lícula d'animació és més histriònica, hauràs d'anar en aquest sentit, i sí que hauràs de fer, no? Hauràs d'anar cap allà. Però hi ha altres pel·lícules d'animació, com per exemple moltes d'anime, on tracten els personatges d'una forma molt adulta, no? I parlen normal, no? I els has de fer parlar normals, per connectar amb les emocions d'una forma natural. No?
I a quina d'aquestes pel·lícules o alguna altra que no hem comentat t'ho has passat millor d'animació?
D'animació. Mira, doncs sí, hi ha unes que vam fer que m'ho passava teta, perquè és que era un despliegue de medios, les de Pluja de mandonguilles.
Sí.
Em dic Flynn Lockwood. Tota la vida he volgut ser un gran inventor. I al final, mireu què vaig inventar. Una màquina per convertir l'aigua en menjar.
Amb hamburguesa, amb formatge.
Es diu fabricador lineal diatònic supermolecular dinàmic fractal. O per abreviar... el Fulsome Motherfur. Amb la pluja de menjar que va provocar el meu invent, per fi vaig millorar el món.
M'ho vaig passar tan bé, però és que ho recordo molt.
Qui la va dirigir?
El Xavier Llorenç.
Uh-huh.
Perquè són aquestes pel·lis del Phil Lord i aquesta, saps, aquesta penya, que estan sonats, que fan uns guions que t'hi cagues, i era un personatge que no parava tot el rato i feia... o sigui, era realment de, allò de revengar-se i venga, eh? Unes combos dures, però dures bé. Mm-hmm. De dir, uau, he de fer molta cosa aquí, però
home,
m'encanta.
Home, ja fa anys d'aquesta, no? De
sí.
Pujar a mandonguilles,
sí,
10
sí,
anys
sí.
O...
és, no sé, és una etapa que recordo amb molt carinyo.
Una altra curiositat, que potser no molta gent ho sap, també has doblat a Tom Cruise.
Ah, sí.
En una ocasió, com a mínim, a la mítica pel·lícula Top Gun de l'any 1986, però que es va doblar força anys més tard, l'any 2017.
Sí.
Senyor, jo tenia el comandant Heatherly al visor. Ell ha vist que dispararia i de seguida ha baixat per sota del límit. Només hem estat per sota dels 10.000 peus uns quants segons.
Com et va arribar Tom Cruise?
Doncs perquè em van trucar i em dir, vols fer el Tom Cruise?
Així, tal qual.
Vaig jugar al Brau. Sí!
Clar, el Jordi Brau.
Amb el seu permís,
clar.
O sigui, mestre on els hi hagi, vull dir que... sí, home, de cop i volta et diuen de doblar el Tom Cruise al català perquè el Brau ja li quedava com gran i tal, i vaig, home, no pots dir que no.
Clar, era un Tom Cruise jove.
Clar, bueno, d'aquella època, no?
Uh-huh. I va ser especial per tu? O vas agafar-t'ho d'una manera diferent?
Bueno, em va fer gràcia, em va fer molta gràcia. Sí, com a cinèfil, fa gràcia.
I vas fer més el Tom Cruise original o més el Jordi Brau que tenim tots en la memòria dels Tom Hanks i tots els grans personatges i actors que ha doblat?
A mi em sap greu, però jo sempre m'acostaré a l'original. Intentaré sempre ser el més fidel a l'original possible.
També has dirigit algun doblatge? O poc?
Sí, poc.
T'agrada dirigir?
M'encanta. Jo, en realitat, vaig començar a fer d'actor una mica per accident. Bueno, per accident. Vaig fer un càsting i em van agafar, no? Però jo el que he volgut fer sempre és dirigir. I ho tinc allà a la recama. De fet, ja he dirigit algunes coses, no? Mira, justament ahir, és que em van enviar un mail, vaig dirigir un videoclip que es diu Lobo, per l'Helena Gadel, que és com un curtmetratge, que crec que ens va quedar molt potent, i ara l'han seleccionat a Santiago de Chile, a un festival, i ja en portem uns quants, i hòstia, la veritat és que estic supercontent. I com a director em sento molt realitzat.
Però en general, o de doblatge, o de cinema, o de teatre, de tot?
En general. Perquè al final dirigir té molt a veure amb el punt de vista i amb la teva visió de com veus les coses, no? I m'agrada molt. M'agrada molt més que estar davant d'una càmera o sobre un escenari.
I això ho has descobert fa poc? O fent...
Això sempre ho he intuït.
O fent les classes de professor a Operación Triunfo.
Té molt a veure, eh?
Clar, perquè tu estàs ensenyant, no? Transmetent la teva experiència.
Sí, té molt a veure, perquè al final jo el que feia allà era dirigir els números musicals, no? I al final estàs dirigint un intèrpret, no? I donant-li eines i tal, no? No sé, la direcció, jo és que la gaudeixo moltíssim. Sí, és una... Sí, no sé, jo crec que és el que espero acabar fent.
I més en alguna disciplina en concret, ara parlarem, de la teva part de teatre, musicals, televisió, però ja que parlem de la direcció, com et veus d'aquí 10 anys?
Jo, inevitablement, penso en audiovisual. Uh-huh. O sigui, el meu coco, quan agafa un text, inevitablement me'n vaig a un llenguatge audiovisual. Però la meva experiència en teatre també fa que ho trobi molt atractiu. I cada cop i volta dius, ostres, com podríem fer això en teatre, no? I trobar la manera... Bueno, són coses que a mi els reptes em posen catxondo, aleshores, no sé. Però m'agrada estar darrere de les coses.
Bé, parlem ara de musicals, de teatre, perquè també n'has fet i molt. Has guanyat 4 premis Butaca amb diferents musicals com Cabaret, Òscar Amuix, també el Premi Teatre Barcelona com a millor protagonista de musical amb Cantant sota la pluja, has fet La jaula de les loques amb l'Àngel Llàcer i el Manu Guix durant 5 anys, Chicago, Cabaret, en fi, currículum extensíssim. El musical és l'art escènic total per tu? O què té d'especial per tu el musical?
Bueno, sí que l'art escènic total, m'agrada molt aquesta fórmula que has fet servir. Sí, Déu-n'hi-do, com a actor, jo crec que sí.
Cantes,
el que et demana,
balles,
el que et demana fer un musical és que és posar tota la carn a la paella, no? O sigui, sí, és que et demana fer de tot. Clar, ara, per exemple, que estic fent text... No és més relaxada, perquè realment és físicament és molt contundent. I molt exigent, però és que només el fet de no haver de cantar o de ballar, hi ha un punt que per mi, després de tants anys fent musicals, em relaxa. Sí, amb els musicals hi ha un algú d'esportista d'elit. D'elit, perdó, que ara ho han canviat, això.
Ja.
Sí, sempre has d'estar a punt, preparat, no sé com dir-ho, amb la maquinària allò...
Amb l'instrument, que és el cos,
sí,
no?
Sí.
A punt. Perquè fas vida sana, diguem-ho així?
Faig una vida molt normal. Sana... No sé què vols dir sana.
Fas esport? Menges...
No tinc temps de fer esport.
Com vols?
No, mira, em passo tot el dia dempeus, això sí, però... Sí, jo... I és que saps què passa també? Que he passat molts anys vivint per treballar. Saps? I ara és una tendència que ja em començo a fer gran i la vull revertir.
Què vol dir això, viure per treballar?
Bueno, doncs que he tingut, em considero molt afortunat, perquè tot i que sóc molt treballador i em curro molt les coses, doncs jo tenia una màxima durant molt de temps, que és, si cal, no dormo. per fer perquè les coses surtin, no? I afortunadament he tocat molts pals diferents i els he combinat alhora. És a dir, bueno, de llevar-te per fer Polònia, per exemple, a les 5 del matí, fer tota una combo de Polònia, anar-te'n a doblar, després anar al teatre a fer funció, acabar a la 1 de la matinada, tornar-te a llevar a les 4... Bueno, han estat uns anys molt exigents.
Amb complexos vitamínics o no?
Jale real, si vols. Va. Però hi arriba un moment que vaig dir, bueno, noi, potser ja podríem començar a gestionar-ho això una mica, no?
I comparat amb el doblatge, quines diferències hi veus amb el musical? Perquè clar, passem d'un extrem a l'altre, no? Tècnicament, interpretativament parlant, o no?
Però tenen molt a veure, especialment amb la buida musical, amb això que et dic, no? Si, sempre, si et vols assemblar al màxim allò que està fent l'actor original, crec que la buida musical intervé molt, el mimetisme, no? Intentar això, bastar-te més amb el que fa l'actor original. I tenen molt a veure, al final, per això et dic que el doblatge enriqueix molt l'artista, perquè treballes una sèrie d'eines que amb les altres disciplines no ho pots fer. No tens l'oportunitat de fer-ho.
Uh-huh. I per què hi ha companys de professió que, no sé si te n'has trobat, però ja sigui al teatre o a la televisió, quan es posen davant d'un faristol els hi costa tant? O no els hi acaba de sortir prou bé?
Perquè, i aquí és una cosa que m'ha ensenyat el Joan Pere, no es té en compte moltes vegades la relació de l'intèrpret amb el micròfon.
Què vols dir?
És un tema, és un temazo. Bueno, clar, la teva veu no sona igual normal al carrer com davant d'un micròfon, no? Aleshores, arribar a controlar aquesta relació amb el micròfon i arribar a controlar la teva veu entenent com sonarà a través d'aquell micròfon i a través d'uns altaveus, doncs és forma part de l'art del doblatge o de la locució.
Per això has demanat uns auriculars abans de començar l'entrevista.
Claro que sí. No, sí. Bueno, perquè m'agrada saber què estic fent.
Treballes amb auriculars per això, al faristol, o no?
Depèn. Depèn. Depèn del dia, depèn de com em piqui. Sí, i de la pressa que em posin. No, és que hi ha que fer, saps? Hem de fer 30 capítols en un matí, bon moment, saps allò?
Parlem ara de televisió, perquè també n'has fet molta. De molt jovenet ja vas aparèixer en el col·laborat diari de TV3, estrenant-te amb Laberint d'ombres.
Uau, sí.
Al costat de la Mireia Pàmies, que fèieu els personatges de la Marina i el Cesc, que eren els jovenets. Què recordes d'aquells inicis?
Doncs és la primera meva experiència televisiva. Va ser... Bueno, jo havia fet algun infantil abans i tal, no?, de teatre, però així, en plan més totxo, diguem-ne. Bueno, va ser... Va ser molt, molt intens i m'ho vaig passar superbé, també.
Uh-huh. Vas començar fent doblatge en aquella època, també? O tu
sí,
anaves
sí,
compaginant?
Sí. En aquella època.
Uh-huh. O sigui,
sí, va coincidir.
Perquè tu havies estudiat prèviament a l'institut o al col·legi? O...
No, aquesta també és una altra cosa que tinc allà. Jo crec que... o sigui, com explicar-me? Com no... Jo, afortunadament, porto treballant des dels 16 anys, val? Uh-huh. Aleshores, clar... De cop i volta jo estava fent tele, estava fent teatre, és allò, i en el moment de plantejar-me, bueno, què faig, entro a l'institut, no, i tothom em deia, és que si entres a l'institut hauràs de deixar de treballar, i dius, bueno, però ja, però és que, o sigui, jo vull entrar a l'institut per treballar, vull dir, per fer-me un millor intèrpret, i això va fer que m'ho corrés molt a nivell personal, i ja és una cosa que no, bueno, que a dia d'avui encara dura, procuro formar-me molt, llegir molt, assaig de teatre, d'interpretació, a part que m'encanta. Clar, em vaig ocupar, ja que no podia anar a l'Institut del Teatre perquè no tenia el temps, doncs em vaig ocupar de formar-me per la meva banda i on sí que crec que he tingut molta sort és de treballar amb gent molt top.
Clar, per tant, t'has format una mica tu mateix, no? T'has fet a tu mateix.
Em considero bastant autodidacta.
Però amb 16 anys, com va ser la primera vegada que vas posar-te davant d'una càmera o vas fer un càsting? Tenies algun familiar o tenies algú
no,
que vas ajudar?
No, vaig veure un anunci.
Un anunci.
Que buscaven, bueno, allò per TV3, per Laberint d'ombres.
Directament, eh?
Sí. I
sense experiència prèvia vas fer una prova i et van agafar.
Exacte. Uh-huh. A vegades passa això, eh?
No, ja ho veig. De fet, l'última aparició que has fet a les sèries de TV3 ha sigut, si no m'equivoco, el Com si fos ahir, fent el personatge d'en Ray, que tenies una trama amb el personatge del Roger Coma, que éreu parella. Encara avui en dia s'ha de lluitar per la normalització i la visibilització de gais, lesbianes, tot el col·lectiu, o ja no cal? Ja són etapes passades.
Jo crec que cada cop menys, no? Jo crec que s'ha normalitzat bastant, no? Diria. No sé, amb això vull pensar. Mai n'hi haurà prou. És a dir, vull dir que portem una herència molt heavy de molts anys enrere, no? I encara hi ha molta feina per fer. En aquest país, concretament, jo crec que ja la cosa ja està bastant, bueno, no equiparada, però sí visibilitzada.
Clar, perquè van ser molts anys, no?, en el seu moment, de molta lluita, molta reivindicació.
Bueno, és que jo ho he viscut, això. I ojo, ho he viscut una mica amb la por de... Ostres, que... està bé que sàpiguen que sóc gay, està... no sé què, tal... Saps?
Clar,
vull dir,
clar.
I ara ho penso i ho trobo fort.
Clar, és com una mena d'autorepressió, no?, imposada.
Bueno, però perquè vens... Clar, per exemple, els meus pares són molt grans, tenen 87 anys, val? Clar, venen de tot allò, no? O sigui, una de les coses que els meus pares em van dir quan jo els hi vaig dir que sóc gay és de... Ve con cuidado, saps? Vull dir, imagina't.
Clar. Era una altra època, una altra generació,
clar, o sigui,
ells tenien una altra vivència.
No, els perseguien.
Clar,
és clar, que, clar, aleshores, bueno, no, crec que estem a les antípodes d'allò, però sempre hi haurà feina per fer.
Bé, no deixem la televisió, perquè com has comentat abans, també vas estar molts anys al Cracòvia i al Polònia, de minoria absoluta. Què va ser abans, al Polònia o al Cracòvia?
Per mi?
Sí.
Al Cracòvia.
Al Cracòvia, que vas fer el Luis Enrique.
Sí.
No? I després ja va arribar al Polònia amb l'Oriol Junqueras, el Miquel Iceta, Pablo Llarena,
sí.
Gabriel Rufián, Quim Torra... Com és que vas entrar en el món de la imitació? Perquè aquesta també és una altra
doncs
branca.
També va ser, o sigui, en plan, perdón, o sigui... Clar, jo tenia certa facilitat perquè al col·le imitava els profes, bueno, era una mica allò, el delegado de classe, saps? El gracioso. I a familiars, aquestes coses, no? I sí que tenia el que et deia de la huida de... No, del mimetisme i aquestes coses. I una capacitat de paròdia, de fer humor. I aleshores jo estava fent un musical fa molts anys, que es deia 40 el musical.
De los 40 principales.
De los 40 principales. I hi havia la Laura Jou, que és una directora, i la Laura en aquell moment estava cobrint la direcció d'actors del Polònia. I es va enterar que buscaven gent nova. I aleshores la Laura em va dir, escolta, Ivan, per què no et presentes al càsting? I clar, jo no havia imitat mai, en plan professional, dic... Hòstia, Laura, no sé què dir-te. No, que gent molt maca, que ni que sigui, intenta-ho perquè et coneguin, tal i qual. I res, em vaig preparar quatre personatges basats en persones reals que coneixia, no?, que eren molt friquis, i ens ho vam passar superbé, els hi va encantar.
No
i
famosos, eh? No eren
famosos,
al
càsting. No, eren personatges. Perquè una cosa que passa molt amb el Polònia especialment o el Cracòvia és que tu agafes el personatge real, però moltes vegades el personatge real no té gaire xitxa i te l'has d'inventar. I és la gràcia una mica, no?, que els personatges, bueno, te'ls inventes una mica i acabes fent humor i ficció amb aquells personatges basats amb el real, amb la persona real.
Clar, és que va ser una mica curiós com a carrera, no?, perquè aleshores, com dius tu, havies fet coses més o menys serioses i mai havies imitat, o professionalment, tipus Carlos Latre o altres grans imitadors, i de cop i volta et vas posar allà. Això ho vas pensar d'alguna forma o va ser premeditat o vas dir, vinga, va, fem-ho?
No, fem-ho, com tota la vida. Que fem-ho, provem, no sé, com diuen los Javis, no? Lo hacemos y luego ya vemos, o no sé què. Sí, tal qual. I aleshores, clar, aleshores ja surt la cosa de... Vale, em fico amb això? Doncs vull ser dels millors. Ho vull fer superbé. I em vaig començar a elaborar una tècnica pròpia que a mi em servia per confeccionar els personatges, les imitacions i tal. Vaig començar a fer cuina a casa, a inventar-me una mica com... com dins en el meu cos, diguem-ne, em podia funcionar.
I què és el que et funcionava? Quin era el teu mètode per imitar?
El que molts, però segurament, clar, doncs, agafar un mirall, mirar molt, documentar-te molt, moltes entrevistes, sobretot mirar de captar molt l'ànima del personatge, perquè moltes vegades no és tant com s'assembli la imitació, sinó que captis l'aura d'aquell personatge, d'aquella persona.
Clar, aquí sí que hi ha similituds amb el doblatge, no? O no?
Evidentment, sí. Sí, és el que, no, és el que deia abans, perquè al final has de captar allò. Moltes vegades Crec que ja si aconsegueixes que la veu s'assembli a l'original, per mi ja això és... Hòstia, el maig de veu és brutal, no? O sigui, perquè és com si aquella persona estigués parlant en un altre idioma, diguem-ne, no? Això és meravellós. Però no sempre passa. Vamos, poques vegades passa. Aleshores, clar, si tu aconsegueixes captar l'ànima i trair-la el menys possible, no?, en el teu idioma, i que l'espectador no ho noti, no?, i continuï enganxat a la pel·lícula, aquesta és l'essència de la nostra feina, jo crec.
I de tots els personatges que vas fer al Polònia i al Cracòvia, de quin estàs més orgullós o més còmode, et va fer més il·lusió, tens un especial record, o aquest sí que el repetiria, si m'ho demanessin?
Mira, m'ho passava molt bé amb l'Iceta.
Soc socialista, soc el teu soci ideal, seriós, però els principis ja tal, perquè amb els socialistes ja saps que no ve d'un pam, si cal podem pactar amb Donald Trump.
L'Iceta m'ho passava superbé. Fent el Luis Enrique m'ho passava superbé. Especialment l'últim any del Cracòvia, que teníem com una mena de llibertat per fer el que ens donés la gana, que realment va anar com molt bé, i després es va encarregar el programa. Sí, el Polònia sempre ha estat molt més prim mirat amb els guions, ha estat tot molt mirat per no tenir problemes.
Clar, per no excedir-se, no?
Sí, bueno, i per repartir equitativament per tothom. En fi, està tot molt mirat. I el Cracòvia era molt més boig, i ens deixant màniga ampla per fer i desfer una mica, no? I aquest punt de bogeria, clar, jo entrava en unes espirals creatives, o sigui, però allà gravant a saco, que molt poques vegades et passa.
Saltant-te en el
guió. O tens l'oportunitat de fer. Saltant-te en guió.
Improvisant.
I començant a improvisar. I això és meravellós.
Clar, més fes l'entrenador del Barça.
Clar.
Vull dir que sorties cada setmana.
I no només això, sinó els personatges d'aquells del no sé què, de Jugones, saps? Com es diu aquell? El Pedrerol.
El Pedrerol.
Sí. Tot allò feia molta risa, ens ho passàvem molt bé.
T'agradaria que tornés al Cracòvia?
Sí, és que m'ho passava molt bé, realment.
I t'agradaria tornar a fer-lo a tu?
Sí, perquè és que tinc molt bons records.
Bé, ja anem acabant. Què és per tu la màgia del doblatge?
Per mi la màgia del doblatge és això, no trair l'esperit de la pel·lícula original o de la sèrie original o, bueno, de l'actor que estiguis doblant original.
Ivan, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i que et vagi tot molt bé.
Moltes gràcies.
Podria comparar-te amb un dia d'estiu? En tu hi ha més amor i suau temperància. Baten els rudes vents el brot de maig esquiu. I el tracte amb el bon temps no té perseverància. L'ull celeste sovint massa ardor el domina, o la seva natura d'or disminueix. Tota serenitat perd serenor i declina quan la deixa el bon temps o l'atzar l'atraeix. El teu estiu etern no s'esgota. Sens nombre tindrà per sempre més la lluor que tu esprems. La mort no podrà dir que rondes la seva ombra, car en versos eterns creixeràs amb el temps. Mentre un home, eleni i uns ulls treguin florida, el vers també viurà i a tu et donarà vida. Aquest és el sonet número 18 de William Shakespeare a la versió de Joan Triadú.
La Vermella, un podcast del doblatge en català. Direcció, guió, producció i edició, Jordi Domènech. Veu en off, Estel Tort. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.